Avui, 8 de juliol, se celebra el Dia Mundial de l'Al·lèrgia. Segur que les al·lèrgies més comuns et sonen estornuts, el nas tapat. Doncs avui és el Dia Mundial de l'Al·lèrgia. L'objectiu és conscienciar la població de la importància d'educar en la prevenció de les malalties causades per l'al·lèrgia, així com la búsqueda dels tractaments efectius per millorar la qualitat de vida de les persones que les tenen, que, per cert, cada cop és un tant per cent més alt de la població, de més lleus o de més greus. Soc el Ricard Álvarez i comencem a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com va? Són les 12:20 minuts, dijous 8 de juliol, 24,2 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida, sensiblement inferior a la d'altres dies, almenys, escolta, fins i tot en aquestes hores, encara ara, pots obrir bé les finestres i l'aire que cor i que entra, doncs encara et refresca la casa, en aquest cas les instal·lacions de COPE, al carrer Acadèmia, a Lleida. Per tant, és una temperatura força agradable. Veurem, perquè ens havíem parlat d'aquesta onada de calor. Ara sembla que s'ha rectificat un pelet, que farà calor, però no tanta. Però és que, a més, es veu que hi haurà una variabilitat altíssima. És a dir, aquí pot fer calor i 50 quilòmetres més enllà igual fa fresqueta i tot. En fi, ara ens ho explicarà l'Armando Álvarez, a la previsió meteorològica. També farem una repassada a l'actualitat informativa. Parlarem dels consells veterinaris amb Anadon Veterinaris, amb la nostra infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Parlarem de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. I amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una és dijous, per tant tenim les escapades de COPE amb el David Velasco. Però abans, marxem ràpidament cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Per cert, segona nit consecutiva en la que la temperatura ha baixat i es pot dormir bé, eh?
Sí, sí, ha baixat força. A Lleida tenien 16 graus, ahir no van arribar per sota de 16, eh? Entre 15 i 16 a la meitat sud de Lleida, per sota de 15 graus a la meitat nord, i bufa un airet, un ventet de ponent, a 10, 15, 18 quilòmetres hora, que manté la sensació de fresco, tot i que la radiació solar és molt forta, l'aire ens trau la calor, per això ara estem a 24 graus, i probablement avui potser freguem els 30 o no arribem. La majoria de comarques no arribarà a 30 graus. Potser Lleida Ciutat, el Segrià, alguns punts del Segrià, del Baix Segre, arriben a 30, només a 30, quan estem en el pic, l'època més càlida, que és la primera quinzena de juliol, a les comarques de Lleida. I aquesta situació, això sí, predomini del sol a totes les comarques, tota la resta de la setmana, amb nuvolades de tarda, que molt puntualment, però aquesta vegada molt esporàdicament i de manera molt feble, podien deixar algun ruixat de cara al Pirineu. Poca cosa, la previsió de sol demà passat i el cap de setmana, tota la setmana. I les temperatures tenen una tendència a pujar, tot i que no tant. El no tant són 40 graus.
Sí, sí,
bueno. És a dir, que ens quedarem durant demà, està previst 30, 33, 30, avui no passa de 30, demà 32, 33, passat demà s'enfila més sobre tota la plana de Lleida, que assolirien durant el cap de setmana 35, 36, però no pas 40 graus, no?
Bueno.
Els 40 graus sembla que la península ibèrica serà, bueno, un mosaic de temperatures, però clar, seria l'interior de la meitat sud, Madrid, Castilla-La Mancha, el interior de Andalucía, no pasa la cosa. Quiero un ejemplo. Arribar con la 3, con la 5. Allí es de como la 31. A primer América, si va al norte, donde ven actas de 20, 22 grados de la región de Calicia, mientras que en sur, el interior, estoy hablando en el interior, tendran temperatures molt més altes. I a Catalunya, en menor magnitud, passaria igual. En la línia de la costa, al voltant de 27-28, potser no arriben als 30, al Pirineu més baixos, més tranquils, 26-25 com a màxim, i en l'interior, en la plana de Lleida, que és la zona més càlida de Catalunya, pues, podrien arribar aquests 35-36.
Bueno, ja són temperatures respectables de totes maneres.
Se necessita aquesta vegada tot i que és bon temps en general, però una precisió, depenent del lloc on estiguis, sent els interiors, les zones més càlides que les costes i sobretot que les muntanyes. Doncs... Que vagi una serralada, respirarà un ambient molt fresc i molt agradable.
Clar, doncs, Armando, demà divendres acabem d'afinar la història.
D'acord.
Vinga, fins demà.
Molt bé,
gràcies.
Fins demà, bona tarda.
I ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Cada cop els hi posen més difícil, eh? La veritat és que, entre que... Jo suposo que això també passava abans. El que passa és que potser no ens hi fixàvem o no teníem tanta informació al moment, però que hi hagués èpoques en el que el temps variés molt. No en el temps, sinó en el lloc, és a dir, doncs aquí fa una temperatura i unes condicions climàtiques i 30 quilòmetres més enllà en fa unes altres i 200 més enllà, unes totalment diferents, suposo que sempre ha passat. El que passa és que avui en dia estem tan acostumats a que les aplicacions, el mòbil o els rellotges, ens diguin exactament el temps, la previsió, la temperatura, el vent, fins i tot l'índex ultraviolat del sol, que ens ho diguin tot, de on estem i el que passarà les properes hores, que clar, llavors, si tu et vas movent, vols saber-ho. I cada cop els hi posen més difícil, a les dones i als homes del temps, però vaja, van afinant, i afinen cada vegada més, La veritat és que cada vegada afinen més, fan una magnífica tasca. Que escolta, que de tant en quant alguna vegada diu és que han errat una mica, o no és que han errat, és que el temps ha canviat abans d'hora i ens en recordem d'ells. Que no, que fan una tasca titànica, us ho dic de veritat. A les dades que es manegen als serveis meteorològics, els grans ordinadors que hi ha i la intel·ligència artificial i les dades estadístiques per recollir tots els aparells i sensors que tenen, és un esforç titànic. Ho dic de veritat perquè conec el tema. Per tant, el nostre respecte sempre cap a les dones i els homes del temps. Vinga, busquem l'actualitat informativa. Comencem parlant de successos, i és que els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un home de 36 anys, veí de Lleida i originari de Mali, com a suposat autor de 17 robatoris amb força a l'interior de vehicles i un robatori amb força a un domicili. La detenció és el resultat d'una investigació oberta a finals de juny, quan es van detectar una sèrie de robatoris amb força en turismes aparcats en pàrquings comunitaris. El detingut hauria ocasionat nombrosos danys a molts dels cotxes on va robar. Pel que fa al robatori en un domicili, i va entrar forçant la porta corredissa de la terrassa i se'n va endur diners i diverses ulleres graduades. La investigació continua oberta i no es descarta que estigui implicat en altres fets delictius. O sigui, aquí passa que la feliç persona aquesta, per mirar què hi havia dins d'un vehicle, et trenca la finestra i quasi bé amb tota probabilitat no hi trobarà res, perquè la gent ja ens hem acostumat a no deixar res dins dels vehicles. Ja no sé què vulgui robar-te, els papers de l'assegurança, de la ITV o la documentació del cotxe que tots guardem a la guantera, doncs t'han de trencar la finestra amb l'alegria de la propietària o el propietari quan vagis corrents, perquè sempre vas malament de temps, al pàrquing i trobes el pastís allí. És que, de veritat, 17 cotxes, 17 cotxes, amb dos vegades, amb dos pàrquings diferents. Anem cap a l'altra cara de la moneda. Sí, l'altra cara de la moneda. Els Mossos d'Esquadra van practicar ahir una detenció insòlita a Lleida. Va passar cap a les 11 del matí, quan el servei del 112 els va passar una trucada en la qual un individu que es trobava al barri de l'Escorxador els demanava que el detinguessin perquè preferia estar a la presó abans que al carrer. L'home es trobava en cerca i captura i va decidir posar fi d'una manera típica a la seva evasió. Feia temps que malvivia al carrer i va decidir que li sortia més a compte ingressar a la presó. Una patrulla dels Mossos va comprovar la veracitat de la recerca i, bueno, van atendre el seu desig. És a dir, el van detenir. Estava en ordre de cerca i captura. Perquè vegueu les dues cares de la moneda. Parlem del territori, perquè quatre carreteres lleidatanes es troben entre les més perilloses de tota la xarxa de l'Estat espanyol. Així ho revela un informe de l'Associació Automobilistes Europeus Associats, que ha analitzat la perillositat de les vies espanyoles en els darrers 5 anys, del 2015 al 2019, a partir de les dades publicades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Es tracta de 16 trams repartits entre les carreteres nacionals 141, 230, 240 i 260, que segons les xifres ofertes per aquest treball multipliquen per 12, en el cas més baix, l'anomenat índex de perillositat mitjà, que està xifrat en un 9,5. Sent aquest indicador per mesurar la inseguretat de les vies. La Nacional 141 és la que uneix Bossòst amb el port de Portillón. La Nacional 230 és la que va de Lleida a la Vall d'Aran. La Nacional 240, per desgràcia, ja la coneixem tots, és d'una sinistralitat alarmant, és la carretera de Lleida a Tarragona. I la Nacional 260 és la carretera que va creuant els Pirineus, si tu mires un mapa pla, en un paper, horitzontalment. És a dir, a la zona de Lleida, diguéssim, surt de la zona del pont de Suert cap a la Pobla de Segur, Sort, Soriguera, Adrall, la Seu d'Urgell, Bellver de Cerdanya, la Molina, Ribes de Freser, etcètera. Val? És aquesta horitzontal. Doncs ull, si has passat o passes per aquestes carreteres, perquè té 16 trams que estan considerats molt perillosos i que estan per sobre de la mitja de tota la xarxa viària espanyola. Parlem de territori, perquè un jove de la Seu d'Urgell ha creat un algoritme amb intel·ligència artificial per jugar a escacs amb l'ordinador. El sistema ha competit amb d'altres del mercat i ha estat provat per un dels millors jugadors de tot l'estat. Per tant, això és una molt bona notícia, una persona de Lleida que se'l començarà a conèixer de manera internacional. I els municipis de l'entorn del Pantà de Rialp es promocionen conjuntament com a destí turístic. El Consorci Segre-Rialp publica una guia amb l'oferta unificada de les activitats que es poden fer a la zona. I la demarcació de Lleida podria produir, això us ho avançàvem ahir, 5 cops l'energia que consumirà el 2050 amb instal·lacions solars i eòliques. Un estudi encarregat pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, a l'empresa Kilòmetre Zero Energy, estima que la demarcació té un potencial per generar 5 vegades l'energia que consumirà l'any 2050 a partir de fonts solars i eòliques, és a dir, ecològiques i sostenibles, i de quilòmetre zero, és a dir, produïdes aquí al costat de casa. L'estudi considera 16.858 hectàrees òptimes per acollir instal·lacions fotovoltaiques entre terrenys i teulades que podrien generar fins a 21.171 gigawatts hora. En el cas de la eòlica, el treball quantifica en 4.366 gigawatts hora el potencial que podria arribar a produir la demarcació. Doncs ja tenim l'estudi fet, oi? A veure quan tardarem en posar-ho en marxa. A veure quantes traves administratives es trobaran els que vulguin començar a despuntar en aquest sector. Estem a l'any 2021, que hem de passar a energies renovables, ho tenim clar des de fa 10 anys. Per dir números rodons, claríssim. Que s'ha de conjugar, evidentment, el respecte del sòl rústic i no col·locar panells solars a qualsevol lloc, ni a qualsevol preu, ni de qualsevol manera. Igual que torres eòliques. Això ho tenim clar. Però això ho vam estar parlant la setmana passada i ara aquest estudi ho corrobora encara més. Tenint en compte que estem parlant de 16.000 hectàrees i que això suposaria una producció 5 vegades superior a la que necessitem, vol dir que no cal ocupar-les totes de moment, Lleida és molt gran, molt gran, per buscar llocs on puguin coexistir els interessos de la gent que treballa al camp, del turisme, per no destrossar visualment, de la part ecològica, i que alhora puguem produir aquesta energia neta, jo crec que és factible. Tenim l'estudi fet, repeteixo. A veure quan tardem a posar-lo en pràctica. Vinga, que obrim la informació sanitària. El sindicat CatsSPS va presentar ahir davant d'Inspecció de Treball una denúncia al considerar que l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha vulnerat els protocols Covid al ingressar 4 pacients que tenien Covid a 2 habitacions per aïllament de la 5a planta sud, on la resta d'habitacions estan ocupades per pacients amb altres patologies i amb qui comparteixen el personal, a més que entren i surten acompanyants. O sigui, què hem passat de quan un dona positiu per Covid, aïllament sense pal·liatius, aïllament total i més en un hospital on se suposa que la resta de pacients doncs hi estan allí perquè els està passant alguna cosa, no per gust, i que segurament tenen les defenses baixes, no tots, però és probable, quan un està malalt, passa aquestes coses, no? Doncs la direcció de l'hospital, lluny de negar-ho, ha replicat que en les darreres 2 setmanes hi ha hagut menys de 4 ingressats no crítics per Covid, i no podia dedicar-los tot una planta a l'haver-hi molta pressió per altres patologies. Ha indicat que la unitat de prevenció de riscos va avaluar la mesura i va informar els sindicats. Per tant, ja està, hem avaluat els riscos, que ja t'asseguro que no són zero, sinó que donen una xifra que és acceptable, i tirem un ban. Si el de l'habitació del costat al final es contagia, és un dany col·lateral. No passa res. És que no fa ni un any i mig que tenim aquesta pandèmia a sobre, que ens han matxacat per activa i per passiva de com n'és de contagiós, si ho estem veient ara, amb tots els brots que tenim ara. L'hospital ha de fer això? Per no aïllar 4 persones? Ara diuen que com que torna a pujar els ingressats, sí, que tornen a reservar una planta per Covid. Home, doncs si abans no feia falta, ara tampoc, no? Barregem-los tots. Eh que no? Doncs abans tampoc. I si són 4, són 4. Com si són un. Que això ja hem llegit històries d'aquestes de gent que al març del 2020 estava a l'hospital per d'altres patologies, es van acabar contagiant, perquè sí que és veritat que llavors el virus era molt nou i no es tenia massa en compte el tema de com es transmetia, però es van acabar contagiant. Alguns, de manera greu, alguns fins i tot van morir. Que no passa ni un any i mig. En fi, restablert, per cert, el servei d'informació del Departament de Salut, que ahir va tenir un problema tècnic i els servidors informàtics van estar caiguts durant part del dia. Tenim xifres per explicar-te que al Pla de Lleida el risc de rebrot està als 547 punts, la RT a 3,49, són alts. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 1.688. Recordo que a partir de 100 és alt, que això ho dèiem abans, com que ens havíem acostumat a que havíem baixat a 30 o 40 punts i estàvem contents, doncs ara sembla que 1.600 què és? Doncs és una barbaritat. I la RT és de 3,83. Francament, amb tendència a créixer, però desmesuradament. 3,83 vol dir que cada 100 persones infectades n'infectaran a 383 més. I a nivell de tot Catalunya, ull, perquè estem tornant a batre rècords, el risc de rebrot és de 1.552 punts. Mai en tota la pandèmia havíem pràcticament ni passat de 1.000, només una vegada, el 24 d'octubre, que ens vam posar a 1.014, i ara estem a 1.552 punts, i la RT en franca pujada, 3,35. En fi, va, que marxem cap a parlar del món veterinari.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs cap a l'espai veterinari, que tota aquesta temporada ens ha arribat des d'Anadon Veterinaris. Saps que estan a internet a www.anadonvet.com, al carrer Segrià número 11, a Lleida, a la ciutat de Lleida. I després tenen aquest telèfon, escolta, que és una meravella, que funciona sempre. I quan et dic que funciona sempre, és literal. 24 hores al dia, 365 dies a l'any, i cada 4 anys, 366 dies. Si et dic sempre, és que sempre et contestarà un veterinari que està de guàrdia. 973-266-388. I això, de veritat, que els que teniu animals de companyia dona una tranquil·litat enorme. 973-266-388. 388. Nosaltres ja sabeu que cada setmana parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Samaté. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bueno, escolta, penúltima setmana. La setmana vinent, darrer espai. Posa't dono vacances ja, que ja tenim ganes. A veure, ens agrada el que fem, però també és veritat que arriba un punt que també tens ganes de parar un momentet, unes setmanes, desconnectar per tornar-hi, després.
Sí.
Bueno.
Una mica de descans.
Escolta, de què parlem avui?
Avui parlem de les plantes tòxiques per a les mascotes.
Plantes tòxiques. Clar, igual, sí. igual que hi ha certs aliments que a nosaltres ens van bé i els gossos o els gats no, clar, plantes i herbes d'aquestes també n'hi ha, doncs.
Home, Ricard, espero que tu no vagis menjar herbes
no, home,
per allà.
No. No, però és curiós. Bueno, no sé si les que ens explicaràs són difícils de trobar o en alguns casos fins i tot n'hi ha de comuns.
No, avui parlaré de les plantes que podem tindre o bé a casa o bé al jardí natros.
Imagina't. I n'hi ha de tòxiques, sí. Per ells?
Molt. Les plantes són un element de decoració molt habitual a qualsevol casa, tant a dins com als seus voltants. Encara que a primera vista puguin semblar inofensives, miniques i que no pot passar res, s'ha de tindre compte perquè moltes d'elles són tòxiques per als gats i els gossos. I moltes són bastant comuns i poden tindre riscos importants en la salut del nostre animal.
Caram. Però escolta, el seu instint no els allunya ja d'aquestes plantes o no?
Sí, que l'han allunyat. Que no.
O sigui, no.
Li s'encanta tastar.
Ah, vale.
Sí, una planteta, mira, a veure si està bona. Sí. Bueno. Ara, com va afectar un gos a un gat en passar-se una planta que és tòxica? Val, pot haver diferents conseqüències depenent de l'animal i de la quantitat que hagi ingerit i de la planta que sigui. Poden donar des de problemes estomacals molt forts, com a trastorns gastrointestinals, i fins i tot pot afectar el sistema nerviós.
Déu-n'hi-do.
El pitjor dels casos podria provocar la mort de l'animal.
Déu-n'hi-do.
Sí.
No, ho dic perquè hem començat parlant en broma i veig que és un tema seriós, pot arribar a ser-ho,
Sí, què fem si la nostra mascota ingereix una planta que per ells és tòxica?
Ja, bueno, però... Sí, Imma, però primer, com ho sé jo que és una planta tòxica?
Ai, és el que t'anava a dir, moltes vegades no ho sabem ni nosaltres.
Ja, clar.
Ara, comencem a veure que l'animal fa coses que de seguida t'adones. El que teniu que fer, primer de tot, és vindre al veterinari. No es pot fer res a casa.
O sigui, directe, anem cap allà i si resulta que hem vist el que ha menjat, portar-ho, no? O
claro,
si sabem com es diu...
Sí, això seria de moltíssim ajut portar o dir la planta que ha sigut, perquè així nosaltres trucaríem al centre d'intoxicació i sabríem quins efectes té i el que li tindríem que donar.
Clar.
Val? Perquè depèn del que he dit abans, depèn de la planta que sigui, depèn de la quantitat, de quin animal sigui, pues no és el mateix un Doberman que ha menjat una fulleta que un Yorkshire que s'ha menjat mitja planta.
Clar. Els efectes que notarem de seguida, normalment què són?
Depèn de com afecta l'animal, però clar. Veuràs vòmits, reaccions estranyes, perquè a vegades semblen que estan marejats, com si estiguessin beguts.
Sí. Però escolta, Imma, posa'm exemples de plantes d'aquestes, perquè és que ara ja m'estàs preocupant ja.
Vale, faré una llista de les més... Hi ha moltes, però ja. Faré una llista de les més comuns. No sé si tothom les coneixerà per aquest nom, no diré el nom tècnic, però, bueno, una, per exemple, seria el potó, que nosaltres el coneixem per telèfon.
Ahà, sí.
Després, aloe vera.
Ah, mira, veus, tanta història de que té propietats tan bones, doncs resulta que pels animals res.
Home, si tenen una ferida, una pomada que porti aloe vera, però si se menja la planta és molt tòxic.
Clar, una cosa és l'aplicació cutània, l'altra la ingesta.
Exacte. Aloe vera, molt. La falea, no sé si es diu això en català.
En català no sé, però bueno, ja t'entenem.
Sí, després hi ha una altra que és molt comú, que es diu cua de tigre, que pel nom no sé si ho sabreu, però si la busqueu és molt comú a moltes cases.
Cua de tigre.
Cua de tigre, sí, si la busqueu a internet veureu que a moltes cases encara que igual és no. Després és una flor que té forma de campaneta, la flor de Pasqua, per exemple, la hortència, que és molt comú.
Caram, sí.
El jacinto, que també és molt comú, després el liri, el narcís, que també són molt comuns, el tulipà, i després una que és molt tòxica és la marihuana. Aquestes són de les comuns.
Si parléssim de gats, si parléssim de gats només, et diria allò de la curiositat mató el gato, és a dir, jo entenc que, mira, curiositat, van allà i ho proven, però clar, em dius gossos i gats, tant se val.
Sí, tant se val. A més, vull dir una, no sé si ho diré bé també en català, però aquesta se té molt, molt, molt als jardins de Lleida, que és la lledra.
Ah, sí, sí.
Aquella que s'enreda, saps?
Sí, si ells agafen una fulla i masteguen allò, malament.
Aquesta és tòxica. Tu dius els gats, sí, els gats ho fan, però els gossos, saps allò que entenem purgar-se?
Sí.
Això ho fan, ells no saben si és tòxica o no.
Ah, val.
I si és una planta qualsevol, mira, després vomita i pues ja està, no?
Sí, però si no, sí. Doncs atents amb aquestes històries, que vagi com marejat, que el trobem més apagat, que vomiti, sense raó aparent, no està... Si, clar, si l'hem vist, si l'hem vist.
A vegades els que fan coses... Ja veus que el seu comportament no és normal.
Ja,
o que està... Que doni voltes, o que està com desorientat, que fa, no sé, ho veiem al seu comportament, bueno, si és algo físic com vomitar o que es mareja, que cau, que sembla que estigui com begut, coses així de seguida ens adonem, però si no, són comportaments que veiem que algo ja, saps allò que dius?
Sí, sí, no, que no és normal. No és normal.
Exacte.
Ara, clar, si l'hem vist mastegar això, vale, però si no... quina feinada que teniu els veterinaris, perquè clar, sí. Si no és amb un rentat d'estómac immediat o alguna cosa, és que t'és difícil saber què està passant.
Sí. A més, molta gent, el que t'he comentat de la lledra, per exemple, a vegades tens el gos que està al jardí jugant i de repente veus que, i clar, no t'ho penses, i pots tindre moltes més flors.
Clar, és complicat, és complicat. Per tant, quan tragueu a passejar els gossos i tal, escolta, oloraran tot el moment i tal, però si veieu que van a mastegar alguna història, a part de que el gos sempre s'ha de dur lligat, per tant l'heu de tenir controlat, doncs ull, que no mastegui plantes ni herbes, que després passen aquestes històries,
I sapiguen això, nosaltres a casa podríem, si tenim que comprar plantes o tenim que, podríem informar-nos una mica també, de que no siguin tòxiques per les nostres mascotes.
També, perquè si al final ens és igual una que una altra, doncs millor evitar el risc. Ara he vist aquesta de cua de tigre, sí, ja sé quina és, és veritat, en moltes cases n'hi ha d'aquesta.
Sí, no sé com es coneix aquí, jo la coneixo així, segurament igual es diu d'una altra manera més comú, però
sí, és molt comú. Per tant, això que ens ha dit ara la Imma, també a tenir un compte, si anem de comprar una planta, no ens costa reinvestigar una mica abans, i si podem triar entre una i una altra, i una és tòxica i l'altra no, doncs escolta, estalviem-nos els problemes i agafem la normal.
Clar, en fi, el mateix telèfon està molt escàs,
clar. En fi, consells veterinaris importants, com sempre, amb la infermera veterinària des de Anadon Veterinaris. Hem parlat amb la Imma Sabater, ja sabeu que estan al carrer Segueria número 11, i si no, el 973-266-388. Imma Sabater, ens escoltem la setmana vinent, la darrera.
Gràcies.
De la temporada ja.
Molt bé.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Esta semana volvemos a sortear unos Motic. El jueves 8 de julio sortearemos unos Motic entre los asistentes a nuestro segundo directo en Facebook. Y si tienes hijos, mejor que mejor, ya que te explicaremos cómo protegerles con el agua adecuada. Apúntatelo. Jueves día 8 a las 20 horas en el canal de Facebook de Grupo Corsa. Te esperamos.
RJV Maquinària Agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJV, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjvagrícola.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ara que parlem de salut i de nutrició directes cap a la una de la tarda, ja saps que ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició, al carrer Alcalde Porqueres 76 a Lleida, o a internet disantanutricion.es, xarxes socials, ells i ell, el Cristian. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia, com estàs?
A més, el Cristian està a les xarxes socials i no sé cada quan, però cada molt poc et deixa un vídeo amb consells, amb tutorials, amb històries, amb l'actualitat del món de la salut i de la nutrició. Bueno, Cristian, com has oído, penúltima setmana, la setmana que viene la última i després ja te dejo descansar.
Yo estoy moreno, por eso.
Bueno, ¿de qué hablamos hoy?
Mira, hay un tema que nos han consultado por redes bastante, que es un síndrome que pocos hemos escuchado, pero que muchas personas padecen.
¿Ah?
Que estamos hablando de un síndrome que llamamos el síndrome SIBO, que es el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal.
¿Ah?
¿Vale? Entonces, todo el mundo lo conoce porque tiene hinchazones, molestias, gases... ruidos, dolores después de comer alimentos y no sabemos muy bien de dónde viene. Es como que hoy me sienta mal una cosa, mañana mal me sienta mal otra. Y no hay un patrón común típico de la intolerancia, de las intolerancias. Uh-huh. ¿No? Las intolerancias cuando
claro, porque si siempre te pasa con el mismo alimento, pues ya puedes sospechar. Pero si te pasa,
exacto,
con diferentes y además de familias diferentes, bueno, no será de lo que como, será de otra cosa.
Exacto, incluso en momentos diferentes. Incluso comes una semana estás como muy bien y la semana siguiente tampoco no lo estás tan bien, ¿no? Entonces aparece este síndrome que es muy conocido porque desafortunadamente pues en la actualidad tenemos muchos pacientes que lo padecen y que incluso lo están y nos están escuchando y lo están padeciendo y no saben lo que les pasa, porque
claro,
seguramente lo han consultado mucho con el médico y no encuentran el motivo. Han hecho una intolerancia, le han mirado muchas cuestiones,
claro,
y no,
claro,
han encontrado el qué.
Hemos explicado muchas veces que las bacterias en el intestino son necesarias y tienen que estar ahí, pero claro, hay unos límites, ¿no?, de por encima y por debajo.
Claro, la cuestión radica en que nosotros tenemos un intestino muy extenso, muy largo, con diferentes compartimentos, y cada compartimiento tiene pues su sitio y su especial, ¿no? Entonces, el intestino delgado, una parte del intestino, y seccionándolo, ¿no?, digamos, pues tiene unas bacterias específicas. Las bacterias que yo tengo en el colon, que es la parte final del intestino, en el colon ascendente, el que está más cercano al ano, el que está más cercano al intestino delgado, cada uno tiene unas bacterias diferentes. Claro, si yo estas bacterias que tengo en mi intestino grueso crecen en el intestino delgado, están en un sitio que no corresponde. Uh-huh. El sobrecrecimiento bacteriano hace referencia a esto, a que yo tengo bacterias que han crecido donde no tenían que crecer. Sobre todo las bacterias que han crecido en el intestino delgado, en la primera parte del intestino. Hay bacterias que están allí y que no deberían de estar allí, ¿vale? ¿Por qué pasó esto? Pues por muchos motivos. Sabemos que una de las cosas principales es el estrés. Una segunda causa muy importante son los hábitos alimentarios que tenemos, sobre todo aquellas personas que comen muchísimos edulcorantes, está muy relacionado el sobrecrecimiento bacteriano a el consumo excesivo de sacarinas y edulcorantes.
Claro, haces bien en llamarlo edulcorantes, no solo azúcar, ¿eh? Edulcorantes,
sí, exacto, ¿eh? Sí, edulcorantes. A malos hábitos alimentarios generales, el sobrepeso se ha relacionado con el sobrecrecimiento bacteriano y, pues, a veces, por ejemplo, a no darle al intestino los nutrientes que tenemos que darle. Por ejemplo, hay personas que no comen nunca verdura, no comen fruta, entonces el intestino, las bacterias no reciben ciertos nutrientes que tienen que recibir, y entonces las bacterias se vuelven locas y van a un sitio donde no tendrían que estar, claro, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, el síntoma clásico es hinchazón, distensión abdominal, hay como una barriga timpánica, dura, digamos, como muy típica del tambor, incluso la tocamos y se escucha un sonido timpánico tipo de tambor.
Sí.
Y hay molestia, hinchazón, hay unos días me tomo incluso una fruta y se me pone una barriga muy grande, hinchada, y ese es el síntoma más clásico. A veces hay gases, o diarrea, o incluso estreñimiento.
Vale, ¿esto lo podemos solucionar solo cambiando los hábitos o tenemos que hacer alguna cosa más?
No, desde luego que no, no solamente con los hábitos. Tenemos un tratamiento que le llamamos el tratamiento de las 5 R's, ¿vale? Y las 5 R's significan que la primera R que vamos a hacer es remover. Tenemos que quitar las bacterias de donde están.
Claro.
Aquí aparece el tratamiento médico, y el médico se hace una prueba, que te soplan, y diagnosticas que hay sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, si tienes este síntoma, lo primero que hay que hacer es ir al médico. Y decir, mira, tengo estos síntomas y creo que hay o se hace una prueba de sobrecrecimiento bacteriano. Si es así, se da un tratamiento de medicamentos para quitar estas bacterias de donde corresponden. Uh-huh. Es el primer momento que hay que hacer. Una vez se remueve, aparece la segunda R, que es reemplazar. Tenemos que poner las bacterias que tienen que estar allí. Y entonces aparece el tratamiento probiótico, donde aparecen las bacterias que van allí y se ingieren. Y la tercera R es reparar. Y para yo reparar este tejido, tengo que mejorar los hábitos alimentarios. Y aquí es donde aparece la parte de nutrición, ¿vale? La parte de nutrición es empezar a dar alimentos que mejoren la reparación del intestino, de la pared intestinal, y que dé un confort a las nuevas bacterias que voy a reinocular, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces aparecen alimentos muy potentes, muy positivos, las verduras, las especias como el romero, los ajos, la cebolla, el apio, el puerro. Son alimentos que son muy importantes para reparar este tejido. La glutamina, por ejemplo, que es un aminoácido de las proteínas, es muy importante para repararlo.
Claro.
¿Vale? Entonces tenemos un sistema que vamos a ir colocando en ciertos alimentos paulatinamente, gradualmente, para irlo reparando.
Bueno, pues vaya, de todas maneras, para detectar esta historia, este síndrome, no basta, ¿no?, con que un día me note así o después de una comilona me note así. Esto tiene que pasar de manera regular.
Normalmente lo que notará el paciente es que van pasando los días y va notando esto. De hecho, los pacientes que nosotros tenemos, nosotros diagnosticamos mucho de SIBO. Porque el paciente viene, ¿no? Mira, llevo 2 años que tengo unas molestias, llevo...
Vale. No, sí, claro, quiero decir que ahora la gente no diga, uy, pues yo la semana pasada tuve 2 días la barriga así corriendo al médico. No,
porque si un día tienes muchos gases, esto es porque no te has tirado un buen pelete y entonces estamos así como muy hinchados, ¿no?
Vale.
Entonces, pero si eso es recurrente y va pasando con frecuencia, vamos a consultarlo.
Muy bien, doncs, es un síndrome. Bueno, quan ens l'ha explicat el Cris... Amb el nom no ho sabíem, però quan se l'ha explicat em dirà, això em pot arribar a sonar, però és una cosa, veieu, a tenir en compte, que es pot complicar si no la tractem d'hora al metge i després amb un nutricionista i entre tots dos ho arreglem tot seguit. Hem parlat amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a Di Santa Nutrición. Cristian, com sempre, un placer, gràcies.
Bon dia, gràcies.
S'ha d'acabar entenent de tot, amb aquesta vida. I si no, preguntar als que ja entenen. Jo feia això a la ràdio. O sigui, al final és... No pots entendre de tot. Doncs preguntes, cadascú ja entén el seu camp. Doncs apa, que ens n'anem directes cap a la 1. Farem una pausa per buscar l'actualitat informativa i de seguida tornem amb les escapades de COPE i amb el David Velasco. Estava llegint que la mitjana d'edat de les persones positives a Catalunya, avui, han tornat a fer el càlcul, se situa en els 26,69 anys. És una mitjana d'edat extremadament baixa, molt baixa, eh? Molt, molt baixa. Va, que arribem a la una. Nosaltres hi tornem demà, des de COPE Lleida, a les 12:20, però ara, amb el David Velasco, les escapades de COPE.